Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Són les 6. Bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Avui, després del resum de l'última hora informativa habitual a aquesta hora i en el marc d'aquesta mitja hora de ràdio fins a 6:45, amb actualitat i anàlisi entrevistarem Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona. Ens parlarà de la segona ciutat en nombre d'habitants de Catalunya i també la més densa demogràficament d'Espanya, davant la desescalada, molt important també pensar en aquests nuclis de població que tenim a Catalunya molt grans. La situació política general i la crisi del coronavirus seran temes que també tractarem amb l'alcaldessa i presidenta de la Diputació. Com sempre, els últims minuts seran per al diari del Papa. Comencem sense més preàmbuls amb aquest resum de notícies. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
15.339 aturats més a Catalunya al maig, segons les dades que hem conegut avui. És la xifra més alta registrada a tot Espanya.
Així és, aquesta xifra representa una pujada menor que els mesos anteriors del 5,52% al març i del 12,17% a l'abril. Catalunya ha estat la que ha registrat el principal augment de termes absoluts, seguida de Madrid i les Canàries. El nombre total d'aturats s'ha situat en els 483.149, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball i Economia Social. Al conjunt d'Espanya, el nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació ha pujat de 26.573 aturats al maig, amb un ritme de creixement que es ralenteix en comparació amb els mesos anteriors, fins a un total de 3.857.000 aturats.
El Ministeri de l'Interior reconeix que Fernando Grande Marlaska va destituir Diego Pérez de los Cobos per l'informe del 8M.
Així és, el Ministeri ha emès un comunicat després que el diari El Confidencial ha publicat el document de la proposta oficial de destitució firmat per la directora del cos, María Gámez, en què s'informa com a causa del cessament que no facilités informació de les actuacions que duia a terme l'Institut Armat en el marc de la causa judicial del 8M. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, va negar reiteradament fa una setmana en la sessió de control al govern que el motiu del cessament de Pérez de los Cobos tingués a veure amb el fet que es va negar a facilitar informació sobre les investigacions de la manifestació del 8M. Grande Marlaska va justificar el cessament per una pèrdua de confiança i en el marc d'una remodelació de la cúpula del cos policial.
Pedro Sánchez ja s'ha assegurat que el Congrés aprovi demà la sisena pròrroga i última de l'estat d'alarma, gràcies a un acord amb Ciutadans que se suma al sí del PNB i a l'abstenció d'Esquerra.
La formació taronja ha arribat a un acord amb el govern espanyol per donar-li suport amb el compromís que serà l'últim cop que s'allarga aquesta mesura excepcional. D'aquesta manera, el president espanyol Pedro Sánchez es garanteix la sisena pròrroga de l'estat d'alarma i Sánchez ja comptava, com deies, amb el sí del PNB i l'abstenció d'Esquerra Republicana.
Primer estudi, el que hem conegut avui, sobre l'efectivitat del distanciament físic i les mascaretes contra el Covid-19.
Una distància de seguretat d'un metre redueix, segons l'estudi, en un 82% el risc de contagi del coronavirus, però cada metre addicional, fins a 3, rebaixa el risc a la meitat. Aquesta és una de les conclusions d'un article publicat a The Lancet, en què es revisen 172 estudis sobre els efectes del distanciament físic, de l'ús de mascaretes i de la protecció ocular per prevenir el contagi. Els autors conclouen que el distanciament d'un metre o més, l'ús de mascaretes de diverses capes i la protecció ocular protegeixen de la infecció tant la població en general com els treballadors sanitaris.
I els sanitaris són notícia precisament perquè han alertat en les últimes hores del que podria ser, diuen, una rebel·lió de bates blanques després de la pandèmia.
Així és, Ignasi. El Sindicat de Metges de Catalunya alerta que si no milloren les condicions laborals i econòmiques del col·lectiu, aviat hi haurà aquesta rebel·lió de bates blanques. Els hospitals intenten tornar mínimament a la normalitat, però amb un desgast físic i emocional molt gran del seu personal, amb el temor d'un nou rebrot, sobretot a la tardor, i amb la sensació que els deures continuen pendents. El secretari general de Metges de Catalunya, Josep Maria Puig, qualifica la gestió del Departament de Salut de low cost i augura, en declaracions a Catalunya Ràdio, una època molt dura després de la pandèmia.
Donald Trump ha amenaçat de desplegar l'exèrcit a tot el país, a tots els Estats Units, contra el que qualifica d'actes de terrorisme domèstic.
Així és, Ignasi, les protestes per la mort de George Floyd als Estats Units continuen. La majoria són pacífiques, però algunes acaben amb aldarulls i Donald Trump no vol cedir ni un mil·límetre. Cap gest de conciliació per intentar tornar a la calma a una nació sacsejada per la mort d'un ciutadà negre a Minneapolis a mans d'un policia, com sabem, el 25 de maig passat i que viu els disturbis més greus des de fa mig segle. Trump ha llançat ara més llenya al foc, ha amenaçat de desplegar l'exèrcit arreu del país i les autoritats locals i estatals no aturen els disturbis als carrers. El magnat ha assegurat que el país està segrestat per anarquistes, antifeixistes i criminals i ha acusat els governadors d'actuar amb feblesa per posar fi a les protestes.
I encara dues repercussions més d'aquesta situació als Estats Units, una cultural i l'altra religiosa. D'una banda, parlem d'una insòlita aturada, la de la indústria musical dels Estats Units contra la violència policial i el racisme.
Així és, Ignasi, l'espectacle ha de parar. Aquest és el lema de la protesta engegada per dues executives de la indústria musical arran de la mort de George Floyd. De moment, es tracta d'interrompre el funcionament habitual de la música i poder conversar i reflexionar sobre quines accions necessiten emprendre col·lectivament per donar suport a la comunitat negra. Així, per exemple, la productora Live Nation, organitzadora de concerts i esdeveniments, ha anunciat que aquest dimarts tanca ja les seves oficines.
I els bisbes dels Estats Units han demanat justícia i no pas violència, diuen, davant dels fets de Minneapolis.
Referint-se a les protestes i les denúncies després de la mort de l'afroamericà George Floyd, els pastors de les diòcesis nord-americanes expressen el seu desig que s'elimini l'odi i el racisme dels cors dels ciutadans.
Fins aquí l'actualitat. De seguida, el pensament del dia passa en 6 minuts i mig de les 6. I el pensament d'avui ens l'ofereix Carme Borbonès, professora emèrita de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i expresidenta de Càritas Catalunya.
Cada dia tenim nombroses oportunitats d'aportar quelcom a la convivència. És més, en tenim l'obligació. Tenim la responsabilitat personal de contribuir a la creació de pensament i de reflexió compartida. I això vol dir dialogar. El diàleg és l'essència de la convivència humana. Diàleg significa escoltar, parlar, intercanviar pensaments des de la confiança i la bona voluntat. Hem de dialogar amb els amics, els veïns, els coneguts, amb els companys de treball i inclús amb aquella persona que sabem que no té massa relacions o que ens hi relacionem poc. Tots som igual d'importants. Dialogar és enfortir la participació de tothom en la societat, amb l'objectiu de crear respostes compartides que contribueixin a fer una societat forta, justa i pacífica. I això val per tot.
El mirador de l'actualitat.
Les 6 i 8 minuts. Parlem avui de la desescalada des de la visió de la que és la ciutat més densa demogràficament d'Espanya, l'Hospitalet de Llobregat. Amb dades del 2018, més de 21.000 habitants per quilòmetre quadrat. Amb aquesta, que és la segona ciutat en habitants de Catalunya, volem compartir la nostra proximitat amb tot el que és el procés de lluita contra el Covid-19 i també volem analitzar aspectes polítics i socials dins del que el temps ens permeti. Ens acompanya en directe Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona. Senyora Marín, un plaer, bona tarda, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Com està?
Bé, bé, bueno, aquí lluitant.
Lluitant.
Com tots.
Com tots, però en el cas de vostè, com de tots els servidors públics, combinant, no, la vivència personal amb la de la responsabilitat pública, que és molt important en el seu cas.
Doncs sí, la veritat és que ha estat una experiència, en fi, que ningú no esperava, i cadascú des de, no, la seva, en fi, el seu paper i la seva contribució, doncs intentant ajudar en tot el que puguem, no, que aquesta pandèmia doncs surti ja algun dia ràpidament de les nostres vides.
Com s'ha viscut fins ara la crisi del coronavirus a l'Hospitalet de Llobregat, concretament?
Bueno, jo crec que ha estat doncs una experiència com a totes les ciutats i pobles d'Espanya, no, i de Catalunya. Jo crec que Bueno, aquesta és una ciutat, doncs, com tu deies, no?, que vivim 260.000 habitants, que compartim un espai, doncs, i una utilització, doncs, freqüentment, no?, molt intensa, i que en aquests moments, bueno, doncs ja comencem a veure, no?, els carrers i els espais públics, doncs, una mica més plens, però hem estat confinats, en fi, com totes les poblacions catalanes, i la veritat és que jo vull felicitar el comportament dels meus veïns i veïnes que han estat, doncs, complint no, aquelles normes que ens autoimposàvem tots, no, en benefici de que la pandèmia, doncs, no anés a més, sinó tot el contrari.
Des d'aquest dilluns, precisament, Barcelona i l'àrea metropolitana s'han unificat en una sola regió sanitària, de manera que ja queden superades algunes situacions, deixi'm dir-ho, una mica absurdes, com no poder creuar la Riera Blanca, per exemple, per anar de Barcelona a l'Hospitalet, o a la inversa, o no creuar el Besòs per anar a Sant Adrià. Què canvia per a la vida dels ciutadans de l'Hospitalet i de les dues ciutats més importants en habitants de Catalunya?
Doncs, bueno, la relació entre Barcelona, Barcelona amb l'Hospitalet, o l'Hospitalet amb Barcelona, o amb les ciutats en les que ens separen un carrer, doncs és evident que bueno, en el nostre dia a dia, doncs jo els hi deia, no?, bueno, els responsables que havien decidit aquesta separació, que era impossible, no?, fer-li entendre a una persona que viu als parells del carrer de la Blanca que no pot creuar el carrer per anar a comprar el pa o per anar a la farmàcia, no?, que és el que fan habitualment des de que tots estan vivint en aquest carrer. Mm-hmm. Per tant, bueno, jo crec que les realitats d'aquesta, no?, àrea metropolitana, d'aquesta ciutat metropolitana, doncs és una activitat bueno, pues de treballar amb una població, de viure amb una altra, d'estudiar amb una altra, de fer, doncs, activitats d'oci amb una altra, i és un intercanvi, no?, que moltes vegades, doncs, és molt difícil d'entendre, no?, i difícil d'explicar. I, per tant, jo sí feia una mica de broma, deia, mira, a més, dic que aquí hi ha una qüestió que és molt... És així, és a dir, tu li pots preguntar a qualsevol persona a quina població viu, i jo crec que el 99% dels veïns saben a quin municipi pertanyen. Ara, a quina regió sanitària pertany o no pertany això, jo crec que, en fi, hi ha un percentatge molt ampli que no sap,
que no sap, no?
Dir a quina regió sanitària.
Clar, perquè...
Era una mica absurd aquesta separació, perquè simplement la gent no és que no volgués complir, és que simplement moltes vegades no sabia ni que estava travessant un carrer, estava incomplint, no?, aquesta limitació, que per l'altra banda, doncs, era molt complicat de fer. Jo crec que a partir d'ahir, en el que hi ha, doncs, amb la màxima normalitat, doncs, podem creuar, bé, també hi ha un tema que és fonamental, que és el transport públic, no? En fi, com controles, a més, no?, que una persona agafi el metro a l'Hospitalet i no pugui baixar a Badalona, o al revés, no?, i que no pari a Barcelona. És tot molt difícil amb aquesta realitat, que si no la coneixes de ben a prop, doncs, no?, possiblement es fa complicat entendre-la i comprendre-la, però, en fi, jo crec que...
S'ha imposat una mica el sentit.
Fem el que fèiem sempre, sense pensar que estem incomplint alguna norma.
Senyora Núria Marín, tenint en compte l'alta densitat de població de l'Hospitalet de Llobregat, està prenent l'Ajuntament ara mateix algunes mesures especials per evitar, per exemple, aglomeracions excessives en algunes àrees de la ciutat en el període de desescalada?
Sí, bueno, ara estem treballant, bueno, hem senyalitzat tots els carrers que són inferiors, les voreres, no?, de 4 metres, dia en dia a tots els veïns que intentin anar per la vorera de la seva dreta, per evitar, no?, creuaments, i, bueno, i si així no hi ha, no?, la possibilitat de... O sigui, es pot fer el distanciament social, no?, que ens recomanen les autoritats sanitàries. Hem intentat també, doncs, donar més fluïdesa de pas en els semàfors als vianants. Ara, aquest cap de setmana, començarem a tallar algunes avingudes o alguns carrers dels barris de la ciutat per donar més espai, sobretot els caps de setmana, perquè la gent pugui gaudir també dels carrers, perquè els nens, si ens hi fixem, no?, ara hi ha menys joc de pilota, hi ha més joc individual, els patinets, els, no, els patins, aquest tipus de jocs que necessiten també anar pel carrer, pels carrers. En fi, sí, estem intentant algunes qüestions també ajudant a, no, a que les persones que vagin en bicicleta també puguin fer-ho d'una forma més còmoda. Però, evidentment, tenim una ciutat que ve, no, d'una història, que ve de l'especulació més dura i més pura del franquisme, i és molt difícil, doncs, malgrat, no, que portem 40 anys enxamplant voreres, donant, no, prioritat a l'espai públic, generant zones verdes, etcètera, etcètera, i multiplicat per 9 les zones verdes que ens vam trobar al final del franquisme, o a l'inici de la democràcia, però malgrat això, doncs, en fi, s'està utilitzant tots els espais industrials, no?, que tancarem a tots els caps de setmana, o, per exemple, a tota la plaça Europa, el districte econòmic, que també, doncs, tancarem perquè doncs els veïns puguin gaudir d'aquest espai d'una forma més còmoda. Sí, evidentment, estem prenent mesures, com jo crec que la majoria de municipis, d'aquesta realitat metropolitana, lògicament.
Avui parlem amb Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona. Com valora vostè la gestió de les administracions, sobretot del govern espanyol, en aquesta crisi, amb l'estat d'alarma, que dona més poder a l'executiu, en aquest cas de Pedro Sánchez, i també l'actitud dels responsables polítics i la vida política en general? Ho diem perquè algunes situacions tenses dels últims debats, sobretot al Congrés dels Diputats, potser no generen precisament bones vibracions en la ciutadania, quan el que volem tots és servei i solucions a aquesta crisi. Com ho valora tot?
Bueno, jo crec que el treball que s'està fent per part del govern espanyol, jo el valoro molt positivament. En primer lloc, l'actitud del ministre Salvador Illa, crec que és un exemple de com s'ha de fer les coses en aquestes situacions, i penso que ha donat més tranquil·litat, no?, malgrat que la situació no ha estat fàcil ni senzilla al llarg d'aquests mesos. Segurament no és fàcil gestionar, doncs, una crisi sanitària com la que hem viscut. Ningú, a més, no ha vingut amb cap llibre d'instruccions, per tant, tots hem après, no?, molt ràpidament. Hem tingut, doncs, alguns, l'habilitat de tota l'experiència, no?, de gestionar, doncs, ciutats o administracions, de fer les coses també una mica per intuïció, però sempre amb tot el sentit comú, i escoltant molt als ciutadans, i escoltant molt a distància, però escoltant, com sempre, doncs, a totes les parts. Jo crec que en aquests moments, ho deia, no, vostè, és l'hora de treballar plegats, de sumar, de poca baralla i de ser eficients i eficaços en benefici de la ciutadania, i en benefici, sobretot, de la seguretat sanitària, no?, que és el que necessitem en aquests moments. Per tant, hem de ser contundents en algunes mesures per evitar, no?, que aquesta pandèmia vagi a més, sinó tot el contrari, que vagi en la línia que està, no?, que porta en aquests moments, però, evidentment, doncs, escoltant molt i sobretot ajudant a aquells col·lectius, doncs, que pitjor ho estan passant, no?, davant d'aquesta situació.
Sens dubte que sí.
I és el que han fet des de les administracions, en fi, sobretot locals, que sempre, no, ens toca la gestió de la crisi molt a prop de les persones, no dels números, sinó de les persones que coneixem, que tenen noms i cognoms, i que moltes persones d'aquestes són veïns nostres, no, i que han passat, doncs, moments molt difícils i que continuaran, alguns d'ells, doncs, en una situació complicada, perquè, bueno, hem viscut el tancament de moltes activitats econòmiques. Això significa, doncs, que gràcies a, no, al govern i a algunes mesures que s'han pres, doncs, poden pal·liar en part, no, aquesta situació, però necessiten de més recolzament ara que comença aquesta desescalada. Per tant, hem de treballar plegats per ajudar, no, a aquesta reactivació econòmica, per reactivar el turisme, per reactivar, doncs, tot allò que genera, doncs, aquesta activitat econòmica que necessita la societat per tirar endavant. Per tant, ara és el moment de sumar. Jo crec que ja tindrem moments, no, per fer un balanç.
I autocrítica, potser, també, no? Perquè segur que hi ha hagut errors.
Jo crec que la crítica és positiva, i jo crec que, sí, jo sóc molt crítica amb mi mateixa, crec que, però en aquests moments crec que hem de ser donar un pas en positiu i intentar doncs treballar doncs junts i sumant, sumant sí. els esforços de totes les administracions que en comptes de barallar-nos hem de sumar. I també jo demanaria, no, que aquesta cridòria, no, que de vegades sentim en les administracions, doncs doni pas a aquest oferiment sincer, no, de sumar en benefici dels veïns, que és el que ens demana, que és en el fons el que la política no necessita, no? Posar en pràctica allò que moltes vegades es teoritza i que, desgraciadament, alguns no posen en pràctica.
I una pregunta molt breu, però també obligada. Vostè, Núria Marín, com a presidenta de la Diputació de Barcelona, ens pot dir quin paper ha tingut aquesta administració, que de vegades la tenim una mica com socialment relegades, però segur que ha tingut aportació.
Bueno, la veritat és que ha estat una oportunitat. Diuen que les crisis de vegades, no, són també oportunitats.
Sí.
Doncs la Diputació jo crec que ha estat una oportunitat de demostrar que realment el que ens preocupa són els veïns, que el que ens preocupa són els ajuntaments i els municipis. I el que hem fet és, des del primer moment, treballar perquè aquests municipis tinguessin al seu abast totes les mesures que necessitaven per tirar endavant doncs, les polítiques de confinament i les polítiques de protecció, sobretot a les plantilles que formaven part dels treballs essencials, no? que han estat molt importants a banda de tot el que és el món sanitari, que, en fi, que tots hem fet un reconeixement doncs, cada dia, però també les persones que han estat al capdavant de les policies locals, al capdavant dels cementiris, sí. de tota la gestió de les neteges, etc, que han estat bàsics i que han necessitat doncs, d'aquest recolzament, no, de protecció, d'aquest material que ara ja no recordem, no, però que al principi era molt escàs. Hem estat al costat de les residències de gent gran a través dels ajuntaments, doncs portant també aquest material, perquè moltes vegades l'administració competent, que era la Generalitat, no feia arribar aquest material. Per tant, hem estat a disposició de la Generalitat en tot moment, com a Diputació, per ajudar al CatSalut a muntar els hospitals de campanya, a muntar els hotels, no, que s'han transformat en espais per als sanitaris dels hospitals o per alguns malalts. Per tant, nosaltres hem estat al servei de l'administració en general, al servei de, com no podia fer d'una altra manera, del Ministeri de Sanitat i de la Generalitat de Catalunya per tirar endavant doncs, tot allò que s'ha necessitat. Bàsicament, recursament econòmic, psicològic a totes les plantilles de la demarcació de Barcelona, ajudant doncs, moltes vegades a estudiar tots els papers, tots els decrets, totes les lleis que sortien per ajudar els municipis a interpretar i a ser més eficients i eficaços, bueno, i sobretot els municipis molt petits, perquè jo que sóc l'alcaldessa d'una ciutat gran, doncs era complicadíssim, no? Per exemple, adquirir mascaretes o adquirir segons quin material, i gràcies a la Diputació, que és una institució gran i que tenia possibilitats d'acudir al mercat exterior, doncs hem pogut subministrar de tot aquest EPIs, no? Del qual s'han parlat molt, doncs, a tots els municipis de la província de Barcelona.
Bé, i segur que seguirà havent molta feina.
En el passat, estem ara i sobretot estarem en el futur. Hem aprovat un pla de xoc en el qual mobilitzarem 1.000 milions d'euros en aquest any i els dos següents, o sigui, fins al 2023, per ajudar precisament els municipis a dinamitzar l'economia i a generar doncs, oportunitats a les persones que les han perdut.
Bé, doncs tot agraint la participació avui en el programa El Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel de Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona. Potser ens queda recordar que aquesta crisi ha deixat aparcats molts temes polítics, com els del mateix desencontre que arrosseguem des de fa anys a Catalunya per la qüestió del procés i del sobiranisme, però potser li volia fer una pregunta molt concreta, i és que hem conegut fa poc una sentència del Suprem que impedeix posar banderes no oficials als edificis públics. Com valora vostè, també com a membre de l'executiva del PSC, en aquest cas?
Jo crec que les banderes estan per unir, no per separar. I, per tant, crec que, bueno, en aquest sentit, és la meva forma, no, de veure les coses. Sempre ho he dit, crec que els símbols ens han d'unir i no ens han de separar. I, bueno, queda en el món més privat, no, el que un pugui portar, el que consideri adient, però una institució ha de representar a tots i a totes. I crec que les banderes oficials són les que, en definitiva, ens han de representar a tots.
Moltíssimes gràcies, senyora Núria Marín, per haver-nos acompanyat i per haver estat molt generosa també amb el temps, que sabem que té moltes obligacions. Molts ànims a vostè i a les institucions que representa i pel bé dels ciutadans que acabi aviat aquesta crisi.
Pues molt bé, pues encantada i, en fi, molts ànims i a cuidar-nos tots.
Això mateix, fins una altra.
Molt bé, gràcies, adeu, adeu.
Radio Astel. Por ahora no hay rutas que hacer, ciudades que visitar, atascos que sortear, pero aún así todavía puedes conseguir algo fantástico para tu moto. Recuerda, incluso ahora, Línea Directa puede ayudarte con tu moto, porque tendrás las mejores coberturas y además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter, y recuerda que teletrabajamos para ti. Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Diari del Papa.
Recte final del programa, com sempre, per a l'actualitat de la Santa Seu i del Sant Pare. Representants dels pobles de l'Amazònia han expressat en les últimes hores el seu agraïment al Papa per les paraules encoratjadores i properes que va pronunciar diumenge passat, festa de la Pentecosta, al final de la pregària del Regina Celi. Diversos missatges s'han publicat des de la xarxa eclesial panamazònica després que Francesc recordés els nombrosos contagiats i morts amb coronavirus per aquelles terres, fins i tot entre els pobles indígenes, que són particularment vulnerables. Els agraïments van acompanyats de denúncies davant la injustícia, la violència i la degradació de l'entorn que segueixen atemptat contra la vida de les persones. L'arcabisbe de la diòcesi peruana de Trujillo i president del Consell Episcopal Llatinoamericà, Miguel Cabrejos, ha recordat que moltíssims indígenes estan morint pel coronavirus al Perú, a Colòmbia i al Brasil, i s'ha adreçat així al pontífex.
Agradecerle porque en realidad muchísimos indígenas están muriendo por el coronavirus. A nivel de Perú y de Colombia es un número muy grande, aparte del de Brasil, por cierto. También agradecerle por el mensaje que es fundamental en defensa de la persona. Primero la salud, después la economía. Como ha dicho, los seres humanos, las personas, somos templos del Espíritu Santo. La economía no. Eso es muy importante y gracias, Santo Padre. Pero aprovecho también para agradecerle este impulso que le da al organismo eclesial, episcopal eclesial panamazónico. Será de mucho bien, ojalá que pronto se configure, porque creo también que será de mucho beneficio, sobre todo en este momento de lo que está pasando en la Amazonía.
Per la seva banda, la religiosa Liliana Franco, presidenta de la Confederació Llatinoamericana de Religiosos, ha donat també les gràcies al Sant Pare pel ressò, ha dit que ha donat el clam del patiment de la gent a l'Amazònia.
Unidos a la Repan y en nombre de la vida religiosa presente en la Amazonía, queremos agradecerle por hacer eco en la Plaza de San Pedro del clamor de tantas personas que hoy en la Amazonía ven amenazada su vida, su salud, su cultura. Los religiosos seguimos ahí junto a nuestra gente. Estos últimos días hemos abrazado el dolor, hemos experimentado la impotencia, hemos visto cómo el autoritarismo de algunos gobernantes les cierra espacios a la vida. No queremos, no podemos claudicar en la esperanza, por eso nos empeñamos en la defensa de la vida. Sus palabras hoy nos resonaron con un potencial capaz de anclarnos a la querida Amazonía. Nos recordaron que nuestra presencia en cada rincón de esta tierra es presencia de Iglesia y que hoy más que nunca lo nuestro es la misión, la salida, la itinerancia.
No han faltat tampoc paraules d'agraïment al Papa expressades per indígenes de l'Amazònia, entre ells les d'una líder de la vila quichua de Sarayaku, Patricia Gualinga.
L'actualitat sobre Francesc, cada dia a Ràdio Estel.
El papa ha fet una crida a les consagrades de l'Orde de les Verges perquè siguin dones de misericòrdia, expertes en humanitat. En un missatge adreçat a aquestes dones amb motiu del 50è aniversari de la promulgació del ritu de la consagració de l'Ordo Virginum,